Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 16 de juliol. Avui comencem parlant de pesca. La varietat de peix marca els primers dies de l'arròs. L'1 de juliol, les embarcacions d'arrossegament de l'Ametlla de Mar van tornar a la mar després de la parada per la veda. Enguany, aquesta aturada està donant bons resultats, ja que els primers dies de pesca han portat varietat de peix a les xàrcies, als bous de l'arròs de la Cala. A més, de moment, el bon temps els ha acompanyat. D'altra banda, els preus han baixat respecte a l'any passat. Per exemple, l'escamarlà o gargant s'està pagant a 16-17 euros el quilo i l'any passat havia arribat fins als 35. Tot i això, el patró major espera que l'augment de la demanda de la temporada d'estiu faci pujar els preus. Escoltem a Janet Llambric, patró major de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
Que hi ha més diverses classes de peix que l'any passat no es tocaven, enguany s'agarren. El lluç l'any passat era una mica de fruits, enguany i sembla que s'agarren més. El polp, que també és una cosa que ho hem notat molt en la classe de peix que s'ha anat agarrant. I, bueno, en fi, en general, quasi en tot. L'únic que pues, tenim és de que els preus pues, mos han baixat. De moment mos han baixat, jo tinc la confiança que ara pues, pot ser el dia 20, sempre dic que diguem-li de 20 a 20 altres, pues, llavors mos pugui pujar una miqueta.
Llambric també ha remarcat que s'està treballant per tal que l'any vinent la flota de l'arròs pugui tornar a gaudir de la veda subvencionada, i és que des de la confraria s'intentarà que el context de crisi no faci retallar aquest suport als pescadors que beneficia el sector i, de retruc, els recursos que ofereix la mar, ja que es poden repoblar durant la parada biològica. Una altra de les lluites vinculades a l'arrossegament que marcarà l'agenda de la Cofreria de la Cala els pròxims dies és la qüestió del canvi de número del torçal o fil de les xàrcies. I és que actualment el fil és el número 3 i des de la Cala i des de l'àmbit català es demana que passi a ser del 4,5, ja que segons Llambric s'equipara la pesca del lluç de la Mar del Nord amb la del Mediterrani, i és un error. Ja fa temps que aquesta demanda ha recorregut les diferents federacions, la Federació Provincial, la Catalana i l'Espanyola, fins a arribar a Brussel·les. Una de les preocupacions recurrents del sector és el preu del petroli, i és que el sector pesquer veu com cada dia li surt més car engegar el motor de la barca i sortir a la mar. I continuem amb altres informacions de les Terres de l'Ebre i ho fem començant parlant d'energia. L'Estat ofereix 10 anys més de vida útil a les nuclears a canvi d'impostos. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anuncià dimecres passat en la seva compareixença al Congrés dels Diputats la voluntat de l'executiu popular d'aprovar de forma imminent un nou esquema de fiscalitat energètica, repartir entre els diferents sectors implicats amb l'objectiu de resoldre de forma definitiva el dèficit tarifari xifrat en 25.000 milions d'euros. Les associacions que representen els diversos sectors de la generació elèctrica van mostrar de manera immediata el seu rebuig a la mesura que, tanmateix, divendres passat encara no va ser aprovada en el Consell de Ministres. El govern no ha comunicat oficialment els termes de la reforma, però diversos mitjans d'àmbit estatal n'han revelat els detalls que afecten directament la continuïtat de la principal implantació industrial de les Terres de l'Ebre, el complex nuclear d'Ascó. El pla estableix un impost a la facturació d'un 4%, és a dir, 2 euros per megawatt hora per a les centrals nuclears hidroelèctriques, tèrmiques de carbó i tèrmiques de fuel. En el cas de les energies renovables, els impostos són més elevats, d'un 4,5% en el cas de la biomassa, 11% en l'energia eòlica i fins al 19% per l'energia fotovoltaica. A més, l'executiu ha previst l'aplicació d'un segon impost especial només per a nuclears i hidroelèctriques. Així vol aplicar un impost de 10 euros megawatt hora a les nuclears en concepte dels residus que produeix. Des d'Ascó, fons de l'Ajuntament d'Ascó van expressar la seva satisfacció, però també cautela davant la proposta. Recordem que el 2011 el consistori va rebre 10 milions d'euros d'ingressos del complex que ocupa 1.100 persones. I I d'energia passem a parlar d'agricultura perquè el sector de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre esquiva la crisi de preus. El potent sector productor de fruita dolça de la Ribera d'Ebre es mostra moderadament optimista i satisfet davant la campanya d'enguany que enfila les setmanes de màxima producció. Lluny de la gravíssima crisi de preus al sector citrícola i oleícola a les Terres de l'Ebre, els fruticultors aconsegueixen esquivar la crisi gràcies, en bona part, a la fidelitat dels clients europeus i a l'esforç constant d'adaptació a les noves necessitats dels mercats. Ahir el sector de la fruita dolça de Benissanet es va reunir per participar a la 6a edició de la Fira d'Auberge, un tipus de préssec pensada per mostrar la producció d'alta qualitat que s'elabora als consumidors de la comarca. En aquest marc, el gerent del grup fruiter de Benissanet, Marc Pinyol, explica que fins al moment la fruita surt al mercat amb celeritat, amb un bon senyal de la demanda existent. Alcaldes del Baix Ebre entreguen les banderes espanyoles als independentistes. Membres de l'Assemblea Nacional Catalana, la ANC, van recórrer ahir diversos municipis del Baix Ebre en l'anomenada Marxa cap a la Independència i on per primer cop es van recollir les banderes espanyoles d'alguns ajuntaments per retornar-les a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Malgrat que la retirada de les banderes està fora de la llei, com va apuntar el membre de la Secretaria Nacional de l'Assemblea, Marcel Gullu, l'objectiu és desvincular el país d'algunes lleis estatals. Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea i l'Altebre van signar un manifest i van entregar les banderes estatals dels seus consistoris als representants de l'Assemblea. El pas de la marxa fou el preludi de l'acte central de la campanya de l'Assemblea que celebrarà el 28 de juliol a Miravet, en el mateix escenari on es va iniciar la redacció de l'Estatut del 2006. El lema de la jornada serà «Enterrem la fase estatutària i engeguem la independentista». D'altra banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre demana la intervenció de la Unió Europea en l'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre sol·licitarà aquest mes de juliol a la Comissió de Peticions de la Unió Europea que participi en l'elaboració del nou Pla de Conca de l'Ebre que es troba en exposició pública. Mentre els antitransversistes i el govern preparen al·legacions, la Plataforma demana a Europa que intervingui de forma extraordinària per la desconfiança que tenen amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el govern espanyol. Aquest estiu la plataforma recull signatures que es presentaran també a la Unió Europea al setembre, junt amb una queixa formal. Els antitransversistes han celebrat la 12a piraguada per reivindicar que el cabal mínim fixat per la Confederació posa en risc el delta de l'Ebre i el tram final del riu. És temps ara pels esports. Els passats 13 i 14 de juliol, la platja de Pixavaques de la Cala acollia un any més, ja en van 15, l'obert de futbol platja sènior organitzat des de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla, enguany sota el patrocini oficial de Construccions Vexa, Diari Esport i Cafeteria Ancla, a banda de nombrosos col·laboradors locals que fan possible any rere any l'esdeveniment. Divendres a les 8 del vespre s'inicia la competició, que es va estendre fins a la 1 del mitja de la matinada de divendres, emprenent-se novament dissabte a les 5 de la tarda i finalitzant el mateix dissabte al voltant de les 2 de la matinada. El torneig esdevingué extremadament competitiu amb resultats molt ajustats en gairebé tots els partits i així es manifesta en el tram final de la competició on a les semifinals que enfrontaren els equips de Bois d'Ams contra Neupi Futbol Club i els Gintònics de Bordeus contra els Frena i Batxe es decidiren amb dos finalistes a les tandes de penals. No va ser diferent als partits del tercer i quart lloc i a la mateixa final on el Gintònic de Bordeus primer i el Neupi Futbol Club segon s'imposaren en els respectius partits també a la tanda de penals. Així doncs, el Neupi Futbol Club s'endugué els 300 euros en metàl·lic de premi, un sopar gentilesa del Burger 3 per a tots els integrats de l'equip i el corresponent trofeu que l'acredita com a campió de la present edició de l'Obert de Futbol Platja Sènior de l'Ametlla de Mar. A títol individual, Jordi Cortés, del Frena i Batxe, amb 10 gols, va rebre el reconeixement com a màxim golejador i Xavi Margalef, dels Bois d'Am, aconseguí el distintiu de porter menys golejat. És moment ara de repassar els titulars de la jornada. La varietat de peix marca els primers dies de l'arràs. El bon temps i la varietat de peix ha estat la tònica general des que les barques de l'arràs van tornar a la mar l'1 de juliol. Els preus, però, han baixat respecte a l'any passat. A les Terres de l'Ebre, l'Estat ofereix 10 anys més de vida útil a les nuclears a canvi d'impostos. L'Ajuntament d'Ascó mostra cautela davant la proposta de Rajoy i insisteix que el camí és la diversificació econòmica. El sector de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre esquiva la crisi de preus. Alcaldes del Baix Ebre entreguen les banderes espanyoles als independentistes. La plataforma en defensa de l'Ebre demana la intervenció de la Unió Europea en l'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre. I als esports, el Neupi Futbol Club es proclama vencedor del 15è obert de futbol platja sènior Vexa Sport Cafeteria Ancla de l'Ametlla de Mar. I fins aquí l'actualitat que ha marcat l'informatiu d'aquest dilluns 16 de juliol. El control de sons ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.